Constantí Ràdio, al 97.9 de la FM.
L'informatiu. Tota l'actualitat local i comarcal.
Bona tarda, és divendres 31 de maig. Comença l'informatiu. Protecció Civil de la Generalitat ha activat l'emergència del Pla SECAT, el Pla d'Emergència Exterior del Sector Químic de Catalunya, per una fuita d'amoníac que s'ha produït a les instal·lacions d'una empresa del polígon nord de Tarragona, concretament a la Pobla de Mafumet. A les 10:35, el pla ha passat a fase d'alerta en constatar-se que no hi havia afectació exterior. Fruit d'aquest accident ha mort un treballador i un altre es troba en estat crític. En aquests moments la fuita es troba aturada. El telèfon d'emergència 112 de Catalunya ha rebut una trucada de l'empresa quan passaven 5 minuts de les 9 del matí informant que s'havia detectat una fuita en un dipòsit d'amoníac situat a l'aire lliure però dintre de les instal·lacions de l'empresa. Segons informacions preliminars, han fuitat entre 500 litres i 600 litres d'amoníac d'un tanc amb capacitat de 20.000 litres i que contenia uns 800 litres. Segons ha informat els sistemes d'emergències mèdiques, el SEM, en l'accident un treballador, com dèiem, ha resultat mort i un altre ha resultat ferit crític sent traslladat en helicòpter a l'Hospital Vall d'Hebron de Barcelona. A banda, hi ha 7 afectats més, un treballador lleu que ha estat traslladat a l'Hospital Joan 23 i la resta, un total de 6 treballadors, han estat atesos in situ, 3 d'ells bombers del Parc Químic, un tècnic del Servei d'Emergències i 2 treballadors més. El Servei d'Emergències Mèdiques ha activat 9 ambulàncies i 2 helicòpters medicalitzats.
2 dels ferits han estat descontaminats in situ per eliminar les restes de producte tòxic, un d'ells per equip de bombers i l'altre per equips del Servei d'Emergències Mèdiques. Els bombers de la Generalitat han desplaçat 5 dotacions al lloc de l'incident. Conjuntament amb els efectius dels bombers del Parc Químic Nord, han supervisat el tanc afectat, el qual està situat a l'exterior de les instal·lacions. La fuita està controlada i el producte basat es troba al cubell de sota, al qual s'hi està fent dissolució. Els bombers han fet una pantalla amb una cortina d'aigua per diluir el producte i en aquests moments donen per la situació per controlada. Els equips de control ambiental del Departament de Territori i Sostenibilitat estan realitzant mesuraments a l'exterior de l'empresa afectada i totes les analítiques estan donant negatiu. Tot i així, es poden donar algunes molèsties per olors. Es recomana no apropar-se a les zona del polígon nord i fora d'aquesta zona asseguren que no hi ha cap risc ni afectació per la població i que no s'ha decretat el confinament. Mossos d'Esquadra ha desplaçat 9 dotacions per fer control d'accessos a la zona.
Més notícies. Adif, l'administrador d'infraestructures ferroviàries, ha licitat per un import de 4,5 milions d'euros, IVA no inclòs, el concurs per la gestió de serveis i comercialització a la terminal de mercaderies ubicada al polígon industrial de Constantí. La durada establerta del contracte és de 8 anys amb la possibilitat de prorrogar-se com a màxim 4 anys més. L'empresa que resulti adjudicatària gestionarà i comercialitzarà els espais, instal·lacions i recursos d'aquesta terminal.
Adif posarà a la seva disposició una superfície total per a ús logístic de 60.000 metres quadrats i 5 vies on es realitzen les operacions de càrrega i descàrrega de les UTI, Unitat de Transport Intermodal. El Centre Logístic de Mercaderies de Constantí va registrar el 2018 un total de 45.107 unitats de transport intermodal manipulades en 1.855 trens, expedits i rebuts. A més, l'adjudicatari tindrà a la seva disposició un edifici de control de 180 metres quadrats, un edifici oficines de 165 metres quadrats i un menjador de 30 metres quadrats. Així mateix, la terminal de Constantí disposa d'una xarxa contra incendis dotada amb una sala de bombes i un dipòsit d'aigua semienterrat de 1.000 metres cúbics.
I seguim parlant d'infraestructures ferroviàries perquè el Parlament ha instat el Govern de la Generalitat a impulsar diferents mesures per millorar la mobilitat i el transport públic al Camp de Tarragona. A través d'una moció presentada per Ciutadans, la Cambra Catalana ha demanat a la Generalitat establir una connexió directa amb freqüència necessària entre les estacions de Tarragona i del Camp de Tarragona i, si cal, amb l'estació d'autobusos de la ciutat.
D'altra banda, es demana que s'habiliti al voltant de l'estació del Camp de Tarragona zones d'aparcament promogudes pels ajuntaments i que siguin assequibles pels viatgers o fins i tot bonificades. En l'àmbit de Cambrils, Salou i Tarragona, es demana que un cop desaparegui el servei ferroviari entre aquestes poblacions, es garanteixi en tot moment un transport públic de qualitat i capacitat suficient.
I demà dissabte 1 de juny tindrà lloc a la plaça de les Escoles Velles la tercera edició de la jornada festiva Escoles Fent Poble, organitzada per les AMPA de les Escoles Sencelles i mossèn Ramon Berguedà, amb la col·laboració de l'Ajuntament de Constantí. Una jornada que s'iniciarà a les 5 de la tarda amb tallers infantils i venda de coca amb xocolata a càrrec de les AMPA. Seguidament es farà l'entrega dels premis als guanyadors del disseny del cartell d'aquesta tercera festa Escoles Fent Poble.
A les 7 de la tarda arribarà el plat fort d'aquesta festa amb l'actuació de Damaris Gelabert, la cantant, pedagoga i musicoterapeuta Damaris Gelabert, que s'ha convertit en els darrers anys en el referent infantil musical per excel·lència. Les seves cançons es reprodueixen diàriament a les escoles i a les cases on nens i nenes les canten i les gaudeixen. El seu canal de YouTube ja acumula més de 130.000 subscriptors. Des del seu debut ha escrit més de 150 cançons, la major part d'elles editades en 16 discos. D'altra banda, entre les activitats d'aquesta jornada, cal dir que a les 9 del vespre es farà un sopar de motxilla i per acabar la jornada, a les 10 de la nit, es projectarà la pel·lícula infantil Coco. Mari Carmen Arcos i Agustina del Puerto, de l'AMPA Sencelles, han explicat al programa Un dia més de Constantí Ràdio les activitats que es desenvoluparan durant la festa d'aquest any.
Bueno, es el tercer año que se celebra esta fiesta y bueno, ya es una fiesta muy consolidada porque desde el primer año ha tenido mucho éxito y bueno, nuestro principal objetivo es hacer una fiesta de cara a los niños, que se lo pasen bien, dar por terminada el curso escolar y este año tenemos la suerte de tener un plato fuerte que es la Damaris Gelabert. Y esperemos que tenga mucho éxito y nosotras encantadas de que los niños puedan vivir la experiencia de escuchar en vivo a la Damaris.
Aparte del plato fuerte que es Damaris Gelabert, pues tenemos que es a partir de las 5 de la tarde hasta las 7, pues haremos talleres infantiles de pintacaras, haremos bisutería, collares, pulseras, bueno, lo que la imaginación de los niños dé. Luego haremos mandalas pintadas por ellos y plantaremos legumbres en vasitos y bueno, etcétera, muchas cosas. Esperemos que se lo pasen muy bien con esto. Y bueno, también haremos una venda de coca con chocolate, entregaremos los premios a los ganadores del cartel que sale de la fiesta, que los ganadores del Colegio Sencelles es la Soncaina y del Colegio Montse del Berguedà, la Ariadna Cano.
Més notícies. La Biblioteca Municipal de Constantí participa avui divendres 31 de març de la segona edició de la Supernit a les Biblioteques. El Club Super 3 i el Departament de Cultura de la Generalitat han organitzat aquesta Supernit a les Biblioteques Públiques per promoure la lectura entre el públic infantil. La Supernit té per objectiu fer arribar als més petits la importància de la lectura i per fer-ho s'ha ideat aquesta aventura multitudinària, simultània i transmèdia per tot el territori. La missió de la Supernit a les Biblioteques és que tots els nens i nenes facin màgia per aturar el senyor de les ombres i retornar els malvats als llibres.
L'any passat, 285 biblioteques van participar en la primera edició d'aquesta acció de promoció de la lectura entre els súpers i les seves famílies, que va mobilitzar 15.000 persones arreu del territori en una sola nit. Ahir dijous a la tarda es va fer un taller per fer les orelles èlfiques, unes orelles màgiques que tots els nens i nenes hauran de portar posades i que seran imprescindibles per poder aturar el senyor de les ombres i que tenen poders màgics. Pel que fa avui divendres, l'activitat de la Supernit a la biblioteca començarà a les 8 del vespre, però s'ha convocat a la gent a 7:45.
I la Diputació de Tarragona ha convocat el 15è Premi Iniciativa Medi Ambient per a projectes impulsats per ens locals de la demarcació. Els ens locals del Camp de Tarragona i les Terres de l'Ebre que hagin impulsat projectes capdavanters i innovadors en l'àmbit del desenvolupament sostenible ja poden presentar la seva candidatura a aquesta 15a edició del Premi Iniciativa Medi Ambient convocat per la Diputació. Aquest guardó reconeix i premia anualment projectes sostenibles en àmbits com els residus, el medi natural, l'urbanisme, el paisatge, l'energia o l'aigua.
El premi compta amb una dotació econòmica de 3.000 euros i poden optar projectes ja realitzats, en procés o bé redactats i que estiguin pendents d'executar-se. Els ens locals que estiguin interessats a participar en aquesta convocatòria ja poden presentar els seus projectes fins al 30 de setembre. Les bases del certamen es poden consultar a la seu electrònica de la Diputació de Tarragona a través de www.dipta.cat. Un projecte de promoció i recuperació dels valors naturals del riu Gaià presentat per l'Ajuntament de Catalunya Carol va ser el guanyador de l'anterior edició del premi. L'actuació consistia en la creació d'un itinerari senderístic que ressegueix el curs del riu en el tram entre Carol i el pont d'Armentera. L'any passat el jurat també va concedir un accèssit a l'Ajuntament de la Pobla de Massaluca per un projecte de desenvolupament ecoturístic consistent en la restauració de les bases antigues que rodegen el municipi.
Constantí Ràdio. Esports.
Obrim la informació esportiva. Aquest cap de setmana, el Pavelló Poliesportiu Municipal de Constantí acollirà la segona fase de la Copa d'Espanya de Gimnàstica Estètica de Grup amb la participació dels millors clubs procedents d'arreu de l'Estat i, evidentment, també amb la presència de les anfitriones, els equips del Club Gimnàstica Estètica Constantí.
Demà dissabte 1 de juny, de 10 del matí a les 12 del migdia, es farà el concurs preliminar de categories. A 1:15 i fins a les 2 es farà el concurs preliminar de categories i categories superiors, i ja a la tarda de 5-7 es farà el concurs final de categories infantils, i a les 7 es lliuraran els trofeus d'aquestes categories infantils. Pel que fa a la jornada de diumenge, de 10 a 11:45 del matí es farà el concurs final de les categories júnior i sènior, i a 12:15 es farà el lliurament de trofeus d'aquestes categories. Per col·laborar amb les despeses de l'organització, es cobrarà entrada dissabte al preu de 5 euros i diumenge al preu de 4 euros, i el pack dels dos dies serà de 8 euros.
I en futbol, el Nàstic visita aquest dissabte 1 de juny al Municipal de Santo Domingo per enfrontar-se a l'Alcorcón. El partit correspon a la penúltima jornada de la Liga 1-2-3. Es disputarà a les 7 de la tarda i el podreu seguir per Constantí Ràdio a través de la transmissió que oferirà en directe a Ràdio Ciutat de Tarragona. I encara pel que fa a l'actualitat grana, l'Associació Catalana de Gestors Esportius Professionals ha atorgat al Nàstic Genuïn el Premi al Foment dels Valors en la 7a edició dels Premis Catalunya a la Gestió Esportiva, que s'entregaran el pròxim dimarts 4 de juny. El jurat ha valorat la tasca que està fent el Nàstic amb l'equip Genuïn per nens i nenes amb discapacitat intel·lectual, que va néixer l'any 2016 i que va servir d'impuls perquè la Liga decidís crear la Liga Genuïn Santander.
A banda del Nàstic Genuïn, entre els premiats d'aquesta edició destaquen la Volta a Catalunya, l'empresa DAM, el director general adjunt del Comitè Olímpic Internacional, Pere Miró, o el director executiu del Futbol Club Barcelona, Òscar Grau, entre d'altres. L'entrega de premis es farà el pròxim dimarts 4 de juny, a partir de 7:45 de la tarda, al Centre Cultural Bellvitge Gornal de l'Hospitalet de Llobregat.
Arribem al final de l'informatiu. Abans, com sempre, volem conèixer la previsió del temps per les properes hores. Connectem amb el Servei Meteorològic de Catalunya.
Bon dia, comencem avui aquesta jornada amb temperatures que són més altes que les d'ahir, també amb la presència d'alguns núvols baixos a punts de litoral que ràpidament s'han d'anar trencant, i és que un dia més tornarem a parlar d'un dia amb el sol com a protagonista. Les temperatures màximes tornaran a ser força elevades, temperatures màximes similars a les d'ahir o puntualment una miqueta més altes, i aquesta bonança la mantindrem també durant la segona meitat del dia. I pel cap de setmana tindrem una situació força similar, amb molt bon temps, amb alguns núvols baixos matinals i amb aquestes temperatures mínimes i màximes que han d'anar a l'alça. Això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Amb el temps arribem al final de l'informatiu d'aquest divendres 31 de maig. Us han parlat Noelia Silvero i Jordi Martínez. Recordeu que els serveis informatius tornen a Constantí Ràdio amb els butlletins de les 3 i de les 7, i també durant el cap de setmana amb el resum informatiu setmanal de Constantí Ràdio. Nosaltres ho deixem aquí. Gràcies per la vostra atenció. Tornem dilluns a partir de la 1. Que passeu un molt bon cap de setmana.
El que s'expliquen als diaris, la premsa local i comarcal en portada, vol dir en titulars principals, en fotografies. Avui recorregut d'inici a comarques de Ponent, portada per tant del diari Segre, encapçala l'edició titulant que ha quedat arxivada la causa contra la cúpula dels Mossos de Lleida per inacció en l'1 d'octubre.
La causa la va obrir d'ofici un jutge el mateix dia del referèndum, acusant els agents de no evitar-lo i el seu successor, però, no ha apreciat delicte. Fruiters lluny de pobles per alimentar l'os és un altre dels titulars que publica avui el diari Segre. A la imatge, un home condueix a peu un cavall carregat amb els plançons que es porten fins a Isil. I en clau política, hi llegim que la Rossa culpa l'herència del mandat de Ros de la pèrdua de l'alcaldia.
Segona portada del matí a la Catalunya Central, el Regió 7 dedica el titular principal també a la política municipal conseqüència de les eleccions d'aquest diumenge i publica Junyent avisa que el pacte serà impossible si Eloi no accepta negociar l'alcaldia.
Insisteix que hi ha un empat tècnic i que Esquerra Republicana ha de compartir el lideratge municipal. En cas contrari, encapçalarà Junts per Manresa a l'oposició. També llegim que pares de l'escola pública de Sant Fruitós protesten per la pèrdua d'una línia de P3. L'alcalde s'assuma a aquesta protesta després de no poder revertir la decisió d'educació.
Tercera portada, diari de Girona. Aquí, qüestió dedicada a l'àmbit de la salut, titular dedicat a l'hàbit del tabaquisme. Cada any que s'avança en l'hàbit de fumar puja un 4% el risc de morir. El registre gironí del Cor i l'Hospital del Mar han elaborat aquest estudi pioner.
I en clau de política municipal i pel que fa als pactes postelectorals, el diari de Girona apunta que Marta Madrenas es manté en silenci mentre guanyem PSC i Esquerra Republicana es passen la pilota.
Seguim recorregut ara a comarques de Tarragona. Portada del diari d'aquesta demarcació titula 4 de cada 10 tarragonins no cobren les hores extra.
Explica que més de 9.000 assalariats reconeixen que treballen més hores i més de 3.800 no les perceben. De l'àmbit de la mobilitat, el diari de Tarragona apunta que la capital del Tarragonès no està preparada per a l'ús de la bicicleta. Només s'han incorporat 600 metres de carril bici des de l'any 2011.
L'edició germana d'aquest diari, l'edició abrenca, destaca en titular i fotografia el Festival Literarum. Diu que les lletres catalanes es troben a la Ribera d'Ebre de la mà d'aquest certamen després de rebre el Premi Nacional de Cultura.
També titula que milloraran l'accés a l'estació de Benifallet des de la C12.
I com cada divendres tanquem el repàs i afegim el repàs a les portades les dues edicions del 9-9, que avui també són al quiosc. Avui, però, ens fixarem en la d'Osona i el Ripollès, perquè l'edició vallesana no ha sortit aquest divendres al ser Festa Granollers.
Així doncs, l'edició osonenca i ripollesa titula Pendents dels pactes i amplia que els alcaldes de Centelles, Gurb, Roda, Sant Quirze, Tona i Viladrau es troben entre les alcaldies que es decidiran per acords entre partits. I a sota, fotografia de família entre aquells alcaldes que s'estrenen majoria.